Vinga, com dèiem, l'apunt que ens porta la Viviana avui parla sobre un canvi que sembla que no ha agradat, o que majoritàriament no ha agradat. Viviana, estem parlant de l'òpera Carmen de Bizet, que es va representar a Florència.
Doncs sí, i és que sabem que a Itàlia, no, l'òpera és com religió, no? Moltes vegades és a dir, és una cosa sagrada per ells. Doncs bé, fins on es pot l'art reescriure's per seguir les exigències polítiques, ètiques i morals de cada època, no? O per denunciar problemes actuals. Doncs, com tu deies, el Teatro del Maggio Musicale de Florència va decidir el passat diumenge experimentar-ho i estrena una Carmen de Bizet que suposa un insòlid pas més enllà. Els espectadors van comprovar com en l'últim acte de la proposta del director d'escena Leo Muscato, la protagonista li pren l'arma a Don José
i li clava un tret.
El resultat, mor el maltractador i no la seva víctima. El motiu era denunciar la violència contra les dones que deixa un cadàver a Itàlia cada 3 dies, però en un país on la lírica, com dèiem, és religió, manipular la conclusió d'una obra posant en risc el seu significat ha generat l'efecte contrari. La supervivència de l'òpera va obligar el segle passat a proposar tot tipus d'experiments sobre els escenaris. Directors com Peter Sellars van transportar a principis dels 80 les obres clàssiques al món contemporani. Per exemple, Don Giovanni injectant-se heroïna sobre de l'escenari va ser una de les seves propostes. També aquesta Carmen, ambientada en un assentament de gitanos romanesos a la perifèria d'una gran ciutat italiana, o amb un Don José convertit en policia antidisturbis. Però aquesta no és la qüestió que li ha costat a Muscato les esbroncades d'una part del públic, amenaces a les xarxes socials i fins i tot incomprensió dels seus grans amics. Diuen que clar, el clima general en el que transcorreix la polèmica, un període on lo políticament correcte es barreja amb els èxits com les visualitzacions i denúncies socials de l'assetjament o a les dones a la indústria del cine. Quan l'art ofèn, la culpa, diuen, no acostuma a ser de l'art. Però els defensors de Muscato, entre els que es troba l'alcalde de Florència, que és violinista i president del teatre en qüestió i gran aficionat a l'òpera, doncs aleguen que es tractava d'una provocació politico-social que creuen que l'art està per cridar l'atenció sobre les qüestions contemporànies. Ell diu...
Avui en dia, perdona, perquè és molt evident que el món de l'òpera sovint ha fet muntatges provocadors.
Bueno, només hem de veure òperes de Calisto Vieito,
sí,
no?
Sí, i teníem l'altre dia el Reggi i hauria sigut molt bo poder-li demanar fins a quin grau de llibertat, o per exemple, com hagués vist ell això, no?
Clar.
Un canvi sí, com sí, aquest. Sí, sí.
A l'alcalde de Florència deia: aprecio la seva elecció perquè ho va fer amb un objectiu precís, reflexar un tema gravíssim i seriós a Itàlia com és la violència contra les dones. Hi ha hagut un gran debat i moltíssimes crítiques, però algunes no les he entès. No és una qüestió ideològica sobre canviar una òpera o el seu significat. El teatre ha de ser denúncia, la cultura ha de ser reinterpretada en el temps present. I val també per la gran cultura del passat. Això no significa canviar el passat. No sóc un estúpid que pensa en reescriure l'art. El missatge de la elecció d'aquest director d'escena és social i cultural. Cridar l'atenció sobre una qüestió tan sèria com els feminicidis. Les 6 funcions que queden, 1.600 localitats per nit, estan esgotades i el superintendent del teatre, que és de qui va partir la idea de canviar el final, doncs ja vol reposar-la.
Home, és que tot això haurà estat, diguem-ne, l'escàndol crida l'atenció, evidentment, no? Sobre aquestes qüestions. La veritat és que a mi no em sembla... A veure, em sembla bé que hi hagi gent que protesti si no li agrada, perquè tothom pot fer el que li sembli, però també em sembla malament experimentar, i sobretot amb un fet tan sagnant com és aquest del maltractament, no? L'altre dia em va agradar moltíssim veure la unitat que hi va haver en el món del cinema nord-americà en el lliurament dels Globus d'Or. Viviana, tu també vas veure, em vas dir, una part d'aquest lliurament. La unitat que hi va haver, per exemple, quan van fer la crida que tothom n'és vestit de negre, bueno, primer eren les dones només, però després s'hi van afegir també molts homes, va haver contadíssimes excepcions que no ho van complir per protestar precisament per aquesta onada que hi ha hagut de, d'assetjament i abusos, no?, de caire sexual en el món del cinema. I d'això em va fer un brillantíssim discurs, però brillantíssim, eh?, perquè jo el vaig veure sencer, en la repetició el dia següent, Oprah Winfrey, de la qual s'ha començat a especular, precisament, i ho explicàvem abans a la banda internacional de la part informativa del programa, sobre si podria ser una candidata. A mi em semblaria una candidata ideal.
Sí,
ideal. Per què no? O sigui, si hi ha el president que hi ha ara, per què no?
Doncs jo crec que és una candidata ideal, eh? Però la veiem ideal des d'aquest costat del planeta. Ens va passar amb la Hillary. Ningú en aquest costat del planeta es podia imaginar que no guanyés Hillary Clinton. I moltes vegades ens han de recordar que Estats Units no és Nova York.
Sí, sí, no, evidentment, ni les grans ciutats.
No és Nova York ni San Francisco, que serien les ciutats més modernes.
I que hi ha l'Amèrica profunda. I,
que
sí, sí,
és molt més.
Molt
que
conservadora.
Tota... Llavors, tu creus que els americans acceptarien una presidenta dona i negra?
Com en el seu moment van acceptar un president negre, també, que
ja,
va ser
ja
el primer.
Una dona ja no els hi va agradar. Imagina't, una dona negra.
Ja, però jo crec que ella és diferent, eh? Em dóna la sensació, eh? Em dóna la sensació.
És la sensació que tenim nosaltres des d'aquí.
Home, la veritat és que el senyor Trump ha tret pit, i com explicàvem abans, primer que ha dit que no creu que es presenti, que després explicaré que no deixa de tenir un cinisme espectacular. Primer, que no es presenti. I mai, si es presentés, està segur que la guanyaria.
Sí, perquè ell sí que ha dit que es tornarà a presentar.
Home, clar. Bueno, a més, ha de treure la raó en el que ha escrit el llibre aquell dient que
sí,
ell no volia guanyar, no?
Sí, que ell no volia ser president. I perquè, que la dona es va posar a plorar com una magdalena.
Perquè pobra. Resulta que tot això que ho està movent la CNN, doncs la CNN ha tret pols, dèiem abans, a la banda informativa d'una entrevista que li van fer en els anys 90 a Donald Trump, quan encara no era no estava ni contemplat que ell es pogués presentar, però va dir, si mai, diu, és una gran dona, diu, si mai es presentés, si mai ja em presentés, li oferiria el lloc de vicepresidenta. Toma.
Sí, sí. No sé,
la
jo,
maldita,
o sigui,
hemeroteca.
No crec jo que ara li... Bueno, i Trump i els Clinton eren molt amics.
La maldita hemeroteca.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
No sé, ella es rumoreja, no?, des dels mitjans nord-americans, que ella es podria presentar, que s'ho estaria mirant, no sabem què hi ha de cert en tot això, però, per exemple, l'actriu Meryl Streep va afirmar, després de sentir el seu discurs, que la presentadora havia llançat un míssil i que ara vol que es presenti a presidenta.
És que va ser molt brillant el
va
discurs.
Va dir,
molt.
No crec que ella tingués cap intenció, però ara no té opció.
Clar, un discurs te'l fa brillant el text del discurs i també la manera de fer-lo.
Sí.
Clar, aquesta dona, en aquest camp...
Si una cosa té Oprah Winfrey és que és comunicadora.
És empatitza i aconsegueix cridar l'atenció i va saber fer molt bé els silencis, les pauses. No va llegir, o com a mínim, si hi havia algun pronter d'alguna manera.
No, home, jo crec que hi havia un pronter.
Però la veritat no semblava que llegís. Vull dir, va ser espectacular. I jo us recomano que si el podeu recuperar, el recupereu.
Sí, està tot
perquè,
arreu.
Perquè està... Superbé, super. Parlant sobre aquesta crida a la consciència i que ha arribat el moment de dir prou i que el temps s'ha acabat ja de teoritzar i que s'ha d'allò del time's up, saps? I la veritat és que va estar molt bé. Vull dir que, no sé, a veure, és un discernir si finalment es presentarà o no, és un bon... Mira, ara li demanarem a la Maite Burjó.
2020.
Ara li demanarem
queden,
a la Maite.
Queden 2 anys, no queda tant, eh?
Ara li demanarem a la Maite Burjó.
Sí, sí, sí. Quan han de dir les candidatures? Que és un any abans?
Bé, bueno, comença la precampanya molt abans, però clar, primer hi ha les primàries
primer,
de cada
primer
partit.
Primer hi ha les primàries, clar, però llavors, si només queden 2 anys, les primàries de cada partit no poden trigar massa, ja.
Bueno, Donald Trump ha complert 1 any ara a la Casa Blanca, tot i que les eleccions van ser no aquest novembre, sinó el passat. Però clar, una cosa és el moment de l'elecció i una altra quan entres
quan
a la Casa
entres.
Blanca.
Clar,
jo crec
dic,
que queden 3, eh?
Pues, però clar, diuen 2020, eleccions del 2020, estem al 2018. Vale, que són a finals del 2000, seran al novembre i el nou president no entra fins al gener.
Fins al 21. Serà. No sí. Entrarà fins al 21.
Sí, però clar, serà gener del 21. Però clar, les eleccions sí que són d'aquí 2 anys.
Ja veurem. Ja veurem a veure com va. Viviana, moltíssimes gràcies.
A tu.
Vinga, una mínima pausa i entrem en conversa amb la Maite Burjó.